Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un dia més, un viacrucis per agafar el tren. La promesa del govern per avui era que la xarxa de Rodalies començaria a recuperar a les principals línies una normalitat que no seria total fins d'aquí unes quantes setmanes. I el Sainet encara ha estat pitjor. El servei ha durat 30 minuts, fins que s'ha hagut d'aturar del tot per una incidència al centre de control de l'estació de França. Ha tornat al cap de mitja hora. I 10 minuts després ha tornat a caure. Un capítol més del desgavell que vivim de la setmana passada. Un caos agreujat per la descoordinació de DIF, de Renfe i també per l'actitud dels maquinistes. Promeses també del govern de restabliment d'un servei que no s'han complert. O anuncis de suspensió del servei que després tornava a funcionar. I tot plegat evidencia que el problema endèmic de Rodalies ha tocat fons. La situació requereix accions urgents, perquè és evident que el que s'ha fet fins ara no és ni de bon tros suficient per arreglar la situació. El Ministeri es defensa intentant posar el focus en l'augment d'inversions els darrers anys. Oblida, però, que bona part del que s'ha pressupostat no s'ha executat. La Generalitat, per la seva banda, es defensa al·legant que la responsabilitat és de Renfe i de DIF, però ha de millorar la seva gestió comunicativa. En 5 dies, el govern ha dit que hi hauria trens i no n'hi ha hagut. Ha dit que no hi hauria trens i n'hi havia. I el problema no és d'avui ni d'ahir, com oblida l'oposició, que quan va governar Catalunya tampoc es va arreglar la situació. Fidels avui a la nostra emissió de Ràdio Pública, hem parlat i parlarem amb tots els actors polítics i els agents afectats, inclòs a DIF, que finalment, després de 5 dies, els hem sentit. A DIF és la gestora de les vies, la que va garantir que eren segures quan no ho eren, i és la responsable de manteniment i la responsable del sistema informàtic que ha caigut avui. Les explicacions, les hem sentit fa pocs minuts, són minces, són escuetes. I quan hi són? Una empresa pública, a DIF, que depèn del Ministeri de Transports, que fins ara ha estat en silenci. Aquesta crisi demana diligència, demana rigor, demana ser seriosos. No n'hi ha prou de dir i prometre coses quan cau un servei bàsic com el de Rodalies. S'han de dir coses certes, s'han de dir a la cara, s'ha d'estar a l'altura dels usuaris, perquè només així es pot mantenir la confiança entre el ciutadà i l'administració malgrat els problemes. I això no ha succeït aquests dies. Estarem pendents minut a minut de com evoluciona la prestació del servei de Rodalies per ser útils també al ciutadà, que és el gran perjudicat en tot aquest festival, podríem dir, d'incompetència. Hem d'esperar que això acabi aviat i que els usuaris puguin tornar a agafar el tren. Però ara mateix és que no hi ha garanties. No sabem què és el que pot passar d'aquí a 2 minuts. Per tant, com dius a la gent que vagi a buscar el tren, si no saps si hi haurà trens. És que no sabem si hi haurà trens. El progrés és que els serveis bàsics funcionin. El progrés és que quan deixen de funcionar s'expliqui clarament per què. El progrés és poder confiar en allò que diu l'administració, saber que un anunci es complirà. Si aquestes condicions no es compleixen, un país no progressa, va enrere. Esperem que a partir d'avui puguem també començar a explicar una tendència diferent, accelerada, cap a una mena de normalitat. Molts ànims partats, per tant, a tots vosaltres, els usuaris. Vosaltres sou els únics que mereixeu admiració i respecte i us heu guanyat, diguéssim, amb la vostra obligada paciència. Sou els únics que heu estat realment a l'alçada d'aquesta crisi que avui explicarem, com no, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 4. I a aquesta hora hi ha circulació de trens. Pocs, no a totes les línies, amb horaris tremendament irregulars i amb molta, molta confusió. Però almenys hi ha trens. Avui s'havia de restablir el servei. S'ha parat per problemes al centre de control de DIF 2 vegades. Uns problemes que han parat Rodalies del tot.
Ara mateix s'estan produint incidències intermitents, avaries intermitents, que han afectat el centre de control de trànsit centralitzat d'Adif a Estació de França. Això està provocant alteracions al servei. S'ha hagut de detindre el servei ferroviari entre 6.30 i les 7 i entre 7.15 i les 7.38, i a mesura que es va recuperant aquesta incidència al centre de control, els trens comencen a circular de forma gradual i progressiva.
Era el que ens deia el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, en declaracions fa uns minuts en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio. Ell il·lustrava així la magnitud d'aquest problema.
És com si a Barcelona tots els trens es posessin tots els semàfors es posessin en vermell per a la circulació, perquè hi hagi seguretat, i a partir d'aquí, quan es comença a restablir el sistema de senyalització, el sistema de seguretat, el sistema de control, els trens comencen a circular de forma progressiva.
Era el que ens deia Antonio Carmona. Ara el centre de control funciona, però en el que va de matí s'ha hagut de parar, com dèiem, dues vegades. I que es pari vol dir que no poden circular els trens. Al matí de Catalunya Ràdio també ha pugut parlar, per fi, amb el director de comunicació de DIF, Salvador Almenar.
Hem tingut una fallada al sistema de comunicació del centre de regulació de la circulació, i això ens ha obligat, per una qüestió de seguretat, a detindre els trens en estacions.
Però per què s'ha produït aquesta falla?
És una qüestió que estem investigant ara mateix. Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant de desbrinar quina ha sigut la raó per a la qual hem quedat sense comandament al centre de control i que no podrem garantir la circulació dels trens amb tota la seguretat.
El director de comunicació d'Adif deia que no podien descartar cap opció.
No puc descartar qualsevol opció, perquè estem investigant-ho ara mateix. No descartem res perquè no sabem exactament el que ha passat. Aleshores, no podem descartar res perquè no tenim la informació de què és el que ha passat i perquè exactament el nostre sistema de comandament de la circulació ha caigut.
No se sap, per tant, per què ha caigut el centre de control, però insistim que ara almenys circulen els trens. I això té conseqüències, perquè el que estem explicant aquest matí, aquesta represa del servei de Rodalies, però aquesta cancel·lació, però aquesta represa, aquest anar i venir, provoca que molta gent ja no confiï en els trens. Tenim ara mateix una situació molt caòtica a les carreteres. Txell Garriga, què està passant?
Molt bon dia. Doncs sí, tenim congestió molt intensa aquesta hora, sobretot cap a Barcelona, des del costat Besòs, pel nus de la Trinitat, i ara a dins les rondes, a partir d'aquest punt. Molta paciència, sobretot a la ronda dalt, per un accident a l'altura de Sarrià-Sant Gervasi, entre tres cotxes i una moto que ara tallen la sortida. L'Ajuntament ens confirma que es pot circular, però hi ha circulació molt lenta i amb moltes aturades, ben bé, com dèiem, des del nus de la Trinitat, i també però per la ronda litoral fins a la Barceloneta. També avui s'han omplert molt més aviat del que és habitual els punts de retenció de cada dia: C16 a Vallvidrera, C58 a Sant Quirze, C17 a Parets, C60 a la Roca del Vallès i també a la P7, però a Gelida continua creixent la cua al punt. Recordem que hi ha un sol carril obert de l'accident del tren de l'R4. Ara ja hi ha gairebé 7 quilòmetres de congestió en sentit sud.
I confiança. Com es reprendrà aquesta confiança amb el que estem explicant aquest matí? És un dels temes importants, com tornar a tenir confiança en un servei que, quan diuen i anuncien que funcionarà, no funciona. La confiança, almenys, la dipositen els nostres oients en aquest programa, molt agraïts pel consum d'audiències de digitals de la setmana passada, un consum que va créixer un 22%. Es van fer més de 250.000 reproduccions d'àudio referent a les incidències amb Rodalies. Per tant, gràcies per confiar també en la ràdio pública en moments de crisi com aquesta. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia.
Actualitzem-ho.
Mira, aquí per primera vegada en tot el matí, sembla que ara megafonia, pantalles, informadors i nosaltres mateixos estaríem alineats en un mateix sentit, en dir que hi ha i anunciar serveis de trens de Rodalies. Això sí, hem de dir, segons ens diuen fonts de Renfe, que aquest servei durant tot el matí o tot el dia d'avui es produirà amb moltes disfuncions. Hem d'entendre per disfuncions, doncs, retards, trens que s'aturen per causes operatives, perquè en tenen potser un al davant, disfuncions horàries, trens que circulen fora d'horari, i ara mateix els usuaris que estan accedint a les vies, alguns ens diuen que el seu únic objectiu avui ja no és arribar al lloc on volen arribar, sinó a algun punt on puguin trobar qualsevol altre transport més fiable, que no sigui Rodalies, com aquest senyor que ara que sentireu, que vol anar a Sabadell, que té un tren anunciat per Sabadell, però que s'ha marcat com a objectiu arribar a Plaça Catalunya, i ens explicava per què.
Sí, el que faré serà agafar catalans quan arribi a plaça Catalunya. Però bueno, penso que funcionarà. A més que qualsevol que funciona a plaça Catalunya, després catalans. Em refio més dels ferrocarrils de la Generalitat.
I amb els informateus, abans ens ha atès un informador molt, molt diligent, enmig d'aquell moment que no, de caos, que no sabíem si els trens funcionaven o no, ens deien moltes, és que moltes vegades sabreu vosaltres la informació abans que nosaltres, per aquest decalatge que ens explicava ara l'Antonio Carmona quan hi parlaves. L'escenari ha sigut tan canviant, amb dues hores, quatre escenaris diferents, que moltes vegades nosaltres, que els estem tan a sobre les fonts de Renfe per saber què estan passant, ho diuen primer a nosaltres abans que no arribi la informació a la cadena dels informadors, que triga pocs minuts, això sí, però que a vegades, segons com, pot trigar una mica més.
Ens deia això aquest informador.
No sabem res, no s'han dit res encara, eh?
No sabem res. Informador no sap informar, perquè no ho sap, no perquè pobre no vulgui, eh? Tot això ha desconcertat també els usuaris de Renfe, molts dels quals hem trucat també al telèfon del directe.
S'està perdent les places, intentant parlar amb els companys que hi van, però, clar, no poden anar a classe, perquè, a més, nosaltres vivim, bueno, a Sant Celoni agafa el tren, vivim a Santa Maria de Palautordera i tampoc han posat cap alternativa d'autobusos, amb la qual no tenim cap plan B per baixar. I, clar, avui no sé si serà el cinquè dia que no podrà baixar a classe.
Clar, després sortir en pantalla i dir anem a posar les piles, pues, no, des que van dir que es posin les piles, resulta que les piles van pitjor. En fi, aquest és el país que tenim.
Insistim que aquest matí ha caigut dues vegades al centre de control. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Abans de res, hem explicat què és aquest centre de control.
És el que es coneix com a CTC, que són les sigles de Centre de Control de Trànsit Centralitzat. Vindria a ser l'equivalent d'una torre de control en un aeroport. I no és la primera vegada que cau. El 2015, una avaria en aquest mateix centre va paralitzar la circulació de trens pràcticament una hora i mitja.
Que ens doni una explicació precisa, no només del que ha passat, sinó de quines mesures es pensen prendre perquè no torni a passar més.
Això és el que deia en aquell moment el conseller Santivila. Renfe, en aquell moment, què va fer? Doncs va acusar Adif. Adif, què va fer? Acusar l'empresa subcontractada pel centre de control. I què va passar? Set anys després, 2022, va tornar a passar.
Se ha decidido reinstalar el sistema desde cero, es decir, volver a la configuración base y volcado de todo el backup para volver a ponerlo en servicio.
Això és el que explicava la presidenta de DIF aquell any, 2022. És veritat que en aquell moment l'error no va ser el centre de control com a tal, sinó l'actualització dels sistemes informàtics que hi estan vinculats.
El caos d'aquests dies ha fet que molts usuaris de Rodalies, de Renfe, s'hagin deixat córrer i hagin optat pels autobusos. Ara repassàvem l'estat de les incidències també a les carreteres, gent que va també amb el seu vehicle privat. De fet, el govern, sobre els autobusos, ha dit aquest matí a les xarxes que reforçava el servei alternatiu d'autobusos interurbans i que recomanava fer teletreball. Molts dels busos surten des de Fabra i Puig. Allà hi tenim el Joan Vilaplana. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs sembla que aquest reforç de la xarxa d'autobusos interurbans té certa efectivitat, perquè aquí s'estan generant algunes cues, però ens deien molts dels usuaris que res excepcional, fins i tot respecte a un dia normal, i que encaixa una mica amb l'increment d'afluència de persones que hi havia la setmana passada, els dies que hi va haver també incidències a la xarxa de Rodalies. De fet, en algunes andanes i a les hores previstes de sortida dels busos es fan aquestes cues, però queden absorbides força ràpidament aquí a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. De moment, ara, força normalitat, i també les cares dels usuaris, que són de certa resignació, veient que avui potser hem d'esperar una mica més per agafar els seus autobusos.
I amb aquest panorama val la pena també fer una nova radiografia de tot el territori del país amb els nostres enviats especials de Catalunya Ràdio. Comencem per Viladecans. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs perplexitat entre els usuaris i desconcert absolut entre el personal de l'estació, que ja no sap què fer ni què ha de dir, ni com ha de notificar. Ara acaben de notificar fa un moment que el servei s'ha restablert. De fet, han anat obrint i tancant els accessos a les andanes en funció de la situació, però efectivament no saben què més han de dir. Ara mateix acaba de passar un tren que passava a Vicenç de Calders i fa uns minuts n'ha passat un altre cap a Barcelona. Mentrestant, afectats tots ells amb circumstàncies personals, vides del tot alterades, gent amb angoixa i estrès, i altres patint per la feina o per uns exàmens on no arribaran.
Anem també cap a Arenys. Allà hi ha la Marta Vallès. Marta?
Hola, bon dia. Doncs aquí a l'estació d'Arenys ha arribat un tren procedent de Mataró i n'ha sortit un altre, perquè recordem que avui l'estació d'Arenys de Mar és origen i sortida, perquè a partir d'Arenys cap al nord doncs s'ha de fer tot el trajecte fins a Blanes, Maçanet, Massanes amb autocar. Tinc la sensació que en algun moment s'ha doblat el viatge perquè aproximadament quan faltaven 8 minuts per l'hora en punt ha sortit un autocar en direcció a Barcelona ple de gent i al cap de 3 minuts ha sortit un tren. S'ha produït una situació anecdòtica, té un punt de comicitat encara que a la gent que s'hi troba no li fa cap gràcia, que és que hi havia dos autocars de Moventis en fila preparats, un per anar cap a Barcelona i l'altre per anar cap a Blanes. Però la descoordinació i el caos, tot i la bona fe de tothom que està treballant, ha fet que els dos estiguessin carregant per anar en direcció a Blanes. Un dels conductors se n'ha adonat i ha baixat i ha dit, a veure, jo cap a on vaig? I la gent que hi havia pujat corrents pensant que ja tenia el viatge, que ja sortia, ha hagut de baixar d'aquell autocar i pujar a l'altre. Bueno, és el fet de la improvisació de tot el que està passant aquest matí. De moment aquí ja us dic, entren i surten trens, però el límit, el Maresme és Arenys de Mar i a partir d'aquí per carretera.
Continuem doncs ara a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sant Vicenç de Calders, no paren d'arribar regionals de Tortosa, de Reus i d'altres llocs del sud i els despatxen de seguida que poden cap a Barcelona. Han sortit ja dos regionals i un R2 Sud. Ara arriba un altre regional. Són els trens que estan agafant la majoria de gent que va a Barcelona, perquè són els més directes, podríem dir. També ha arribat ara mateix el primer R4 del matí. Fins ara havien sortit ja alguns trens, però no n'havia arribat cap. I tal com arriben, despatxen també una altra vegada, en aquest cas cap a Sant Sadurní de Noia, perquè aquesta línia està tallada entre Sant Sadurní i Martorell. I aquí, desori de la gent, no saben què fer, no saben quin tren han d'agafar, però els que van a Barcelona ho tenen clar, perquè el primer regional que arriben, el primer que agafen, i els que van als pobles intermitjos han d'esperar l'R2 Sud, que va més a poc, perquè primer han de despatxar tots aquests trens, que hi ha una cua important de trens d'aquí cap al sud.
I anem cap a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Aquí, igual, res de trens, ni està previst que en passin. Apareix i desapareix constantment des de primera hora informació a les pantalles contradictòries en una estació on hi ha quatre gats. L'únic que hi ha és transport alternatiu per carretera fins a Terrassa Nord, més lent, i també per la RL4 fins a Cervera. I a fora, gent fent cua, temperatures força baixes per agafar aquests busos alternatius que van força plens. La gent, sorprenentment, pacient i resignada. Gent que ha d'anar a estudiar, a treballar, i que ja no sap ni què explicar ni què ha de fer després de tants dies de caos de Rodalies.
I anem també cap a Girona i Lleida. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia, doncs aquí a Girona, com en totes les estacions, també pendents de les pantalles per aquests canvis constants tot el matí. Fins a aquesta hora han sortit dos trens de l'R11 de Rodalies de Girona cap a Barcelona, un a les 6:49, l'altre a les 7:49, un d'anterior, el primer programat des de Girona al matí a les 6:14, està previst que surti d'aquí una estona. El tram de l'R11 cap al nord des de Figueres a Portbou, recordem que es fan autobusos especials, i per exemple ara sentim per megafonia que un mitja distància procedent de Barcelona en direcció a Figueres doncs arribarà a 8:45 del matí. No hi ha massa gent aquí a Girona. Tranquil·litat, alguns que s'esperen a les andanes, d'altres al vestíbul. El que funciona sense problemes, amb petits retards, és l'alta velocitat des de Girona cap a Barcelona o bé cap a Figueres.
I anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquí tenim com dos fronts, per dir-ho d'alguna manera. Els trens de Rodalies i regionals, que podríem dir que funcionen amb relativa normalitat. Els de primera hora han sortit. Ara fa uns minuts ha sortit també el que ha d'arribar fins a Vinaixa, perquè recordem que a Vinaixa i a Cervera s'agafen autobusos per arribar fins a Barcelona, doncs aquests trams, de moment, estan sortint amb una mica de retard, però surten. I llavors hi ha el front dels avant de reforç que s'han posat doncs, per cobrir aquesta línia fins a Barcelona. Havia de sortir el primer a les 7:25, però encara no ho ha fet, i hem parlat amb la Berta, que és una de les usuàries que l'esperava.
He vingut aquí a les 7 per agafar l'avant gratis de les 7:25 cap a Barcelona. I, bueno, de fet, crec que són molt poca gent i m'ha sorprès perquè són 12 vagons, no ho sé, i doncs no funciona. I ara he vist que hi ha una incidència, com de control d'ADIF o alguna cosa així a l'estació de França, i doncs he d'esperar de moment mitja hora o així.
Tot això es veu empitjorat també per una previsió d'atenció del temps complicada. Hi ha vent, ara mateix a Catalunya, hi ha fred, hi ha neu al Pirineu.
Molta vigilància amb la conducció, també tots aquells elements que tinguem en terrasses, amb terrats, que no estiguin lligades, que no estiguin subjectes, també vigilar que no puguin volar i caure i fer i generar un accident, i també tots aquells vehicles i tots aquells aparells que hi hagin, mobiliari que hi hagin al carrer, que també amb aquest vent puguin tombar-se o puguin caure.
Així ho deia la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. I a aquesta hora, atenció, perquè tot aquest caos té, evidentment, la seva pota política. Avui escoltarem totes les formacions polítiques al matí de Catalunya Ràdio, totes, per saber com veuen el que està passant al país, aquesta crisi ferroviària i aquest caos que hi ha ara mateix a Rodalies. Avui també hi ha una nova reunió de seguiment a la Conselleria de Territori que s'ha convertit en el centre d'atenció d'aquesta crisi. Anem cap allà. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Reunió en marxa des de 7:45 del matí. Abans, a les 7, però, hi ha hagut un comitè de crisi al despatx de la consellera Sílvia Paneque, també amb el conseller Albert Dalmau, el secretari d'Estat de Transports, o el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que avui és físicament a Barcelona. Fins ara havia seguit tota aquesta crisi telemàticament. Després, la reunió de seguiment és més àmplia. Hi ha 25 persones, també hi ha el delegat de DIF a Catalunya, o representants d'altres departaments i organismes de la Generalitat, com Mossos d'Esquadra, l'Institut Cartogràfic o el Meteocat, per exemple.
I davant en pas és l'equip viari, Txell Garriga.
Sí, hola, molt bon dia de nou, perquè, segons ens informa ara l'Ajuntament de Barcelona, s'està procedint a tancar totes les entrades cap a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat, entre 10 i 15 minuts. Recordem, és una mesura completament temporal per tal que es dreni tot el trànsit que hi ha a la Ronda. Recordem que us dèiem que estava totalment amb cua compactada, ben bé, entre el nus de la Trinitat i fins a Sarrià-Sant Gervasi. En aquell punt també hi havia un accident que ens confirmen que ja s'ha retirat, però per tal que es pugui començar a drenar, que la gent pugui començar a sortir de la Ronda, temporalment, entre uns 10-15 minuts, es tanquen totes les entrades cap a la Ronda Dalt en sentit Llobregat per evitar que s'hi continuï acumulant, doncs, més vehicles en aquesta via.
Doncs gràcies, estarem pendents d'aquestes carreteres. Però es tanquen les rondes? No he entès per què.
No, la Ronda de Dalt,
sí,
que està molt congestionada, sobretot en sentit Llobregat, el que es fa és tancar les entrades.
O sigui que no entrin més cotxes, però no s'aturarà més.
Exacte. Les sortides, evidentment, estan obertes, però es tanquen les entrades per evitar que més gent accedeixi cap a la Ronda i es continuï tapant. Per tant, que tots els vehicles que ara mateix hi ha dins les rondes puguin començar a avançar i puguin començar a sortir. De moment, veiem que hi ha cua compacta entre ben bé des de Santa Coloma, que per accedir cap al nus de la Trinitat, i cap a la Ronda, i fins a Sarrià-Sant Gervasi, on hi havia aquest accident entre tres cotxes i una motocicleta, que ja s'ha retirat, però de moment hi ha tota aquesta cua compacta, i per tal de mobilitzar-ho una mica, de moment és una mesura que ens diuen que serà entre 10-15 minuts, però bueno, que la gent ho sàpiga, que de moment ara no es podrà entrar, doncs, a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
Doncs gràcies. Estic seguint els mitjans digitals espanyols. Vaig a dir, a veure com expliquen aquest caos a Rodalies a Catalunya, a Barcelona, que és la segona ciutat més important de l'Estat. El País ni ho destaca. I El Mundo... no hi veig res. Si hagués passat això a Madrid, segurament ens estarien obrint tots els digitals. I a l'espera també de les explicacions del govern, els partits de l'oposició que continuen carregant contra el govern, Sílvia.
Sí, Jordi Turull ha escrit avui a les xarxes...
Perdona,
Jordi Turull ha escrit avui a les xarxes incompetència sense límits i després ha afegit una resposta a un tuit del conseller Dalmau on parlava del restabliment del servei. Deien ni la gent es mereix aquest maltractament per tanta incompetència de gestió d'informació, diu Jordi Turull, ni Catalunya passa tanta vergonya. Si us veieu superats per tanta dependència i incompetència, plegueu pel bé de tothom. També des de Junts, la vicealcaldessa de Girona ha posat l'accent que estem en període d'exàmens i diu les incidències a Rodalies són un autèntic malson pels estudiants universitaris. El Departament de Recerca pensa dir alguna cosa? És el que preguntava la vicealcaldessa de Girona. I pel que fa també a Esquerra Republicana, Elisenda Alemany assegura que el govern de la Generalitat s'ha mostrat incapaç de gestionar aquest desgavell. Les dimissions demanades fan tard. És difícil fer-ho pitjor. Les paraules de la secretària general dels Republicans, que s'afegia al que deia Oriol Junqueras.
Si efectes pràctics ja estan dimitits de les seves responsabilitats, també haurien de dimitir els aspectes formals.
En tot cas, segons ha sabut al matí de Catalunya Ràdio, atenció perquè el president Salvador Illa, ara com ara, descarta apartar-la. Albert Prats.
Salvador Illa no farà cap destitució en calent, però no tanca del tot la porta a fer canvis quan s'hagi calmat la situació. Aquesta és la posició que defensa a dia d'avui l'entorn del president a Catalunya Ràdio. Des de l'Hospital Vall d'Hebron, Illa ha ordenat centrar tots els esforços en recuperar el servei de Rodalies. Ara bé, el seu equip també afegeix que quan es resolgui aquesta crisi hi haurà temps per valorar tota la resta. Avui per avui el president tampoc podria fulminar Sílvia Paneque. Mentre estigui de baixa, les funcions de president les exerceix el conseller Albert Dalmau i aquestes funcions impedeixen fer canvis al govern. Demà passat, Dalmau s'haurà d'enfrontar a les crítiques de socis i oposició al Parlament en el moment més crític de la legislatura, la mateixa setmana que Illa podria sortir de l'hospital per seguir el tractament a casa seva. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs així estan les coses. Estarem molt pendents de les carreteres, que és on hi ha ara mateix també el focus davant d'aquest caos de Rodalies. A Madrid, el Partit Popular, mentrestant, carrega contra el ministre Òscar Puente pel caos de Rodalies i l'accident també d'Adamuz. Pedro Sánchez, però, també el defensa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP ha anat escalant la crítica. Primer va dir que calia respectar les víctimes, després, enmig del dol oficial, va exigir explicacions, però en les darreres hores ha passat ja a demanar directament dimissions. Acusen el ministre Puente de mentir sobre l'accident d'Adamuz, no es creuen que el tram sinistrat fos nou i demanen que marxi ja, d'immediat. Miguel Tellado.
Hoy mismo debería suceder o la dimisión o el cese de Óscar Puente.
Però en un acte electoral a l'Aragó, el president espanyol defensa que el ministre ho ha fet bé i també la seva gestió.
Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia.
Sánchez diu que ells han posat les víctimes al centre. En els propers dies, encara sense data, compareixeran al Congrés tant Sánchez com el ministre Puente per informar sobre els dos accidents.
Un dia més, avui estem informant del Via Crucis que estan patint els usuaris de Rodalies. Una promesa del govern que deia que avui la xarxa de Rodalies començaria a recuperar les principals línies i no s'ha produït perquè hi ha hagut un anar i venir. S'ha restablert, s'ha suspès, s'ha tornat a restablir. Tot plegat deixa en evidència un problema endèmic de Rodalies que ha tocat fons.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
La millor resposta.
Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No ho perdem en la informació.
Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
Exacte.
El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible les 24 hores, és gratuït i opera a tot Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Julio Manrique dirigeix El Barquer, de Jess Butterworth.
Irlanda, 1981. Mentre un grup de joves de l'Ira inicia una vaga de fam, la celebració del dia de la collita a la granja dels Carnis s'interromprà.
Amb Roger Casamajor, Marta Marco i Mima Riera encapçalant el repartiment.
Del 5 de febrer al 15 de març al Teatre Lliure de Montjuïc.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i fes que faci baixada omplint el carro per 20 euros menys que a l'altre súper. Sí, sí, 20 euros menys. I emporta't ara 24 mandonguilles de porc per 3,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant amb Iberia. B-Travel, viatge en la vida.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York.
No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una meravella no és solo un lugar. Una meravella és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Aquest cop el foraster ha arribat a un poble on no el tracten bé.
Vostè no sabria fer això.
De què faig pinta?
De senyor. I els que no treballen són els senyors.
Sembla que no és del tot benvingut.
Som gent de la muntanya, som forts, no som cagam en turisme de Barcelona.
El Foraster visita Vall de Cardós. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns... O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Són 9:15. I aquesta hora hi ha circulació d'alguns trens. No en totes les línies, amb horaris tremendament irregulars i amb molta, molta confusió. Però almenys hi ha trens. Avui s'havia de restablir el servei, però s'ha interromput per problemes al centre de control de DIF, uns problemes que han aturat Rodalies del tot.
Ara mateix s'estan produint incidències intermitents, algues intermitents, que han afectat el centre de control de trànsit centralitzat de DIF a Estació de França. Això està provocant alteracions al servei. S'ha hagut de detindre el servei ferroviari entre 6:30 i les 7 i entre 7:15 i les 7:38, i a mesura que es va recuperant aquesta incidència al centre de control, els trens comencen a circular de forma gradual i progressiva.
Era el que ens deia Antonio Carmona, portaveu de Renfe. Ara el centre de control funciona, però aquest matí s'ha hagut d'aturar dues vegades. I que s'hagi aturat vol dir que no podien circular els trens. Al matí de Catalunya Ràdio hem pogut parlar per fi, perquè feia temps que ho demanaven i no hi havia manera. Amb el director de comunicació de DIF, Salvador Amanà.
Hem tingut una fallada al sistema de comunicació del centre de regulació de la circulació, i això ens ha obligat, per una qüestió de seguretat, a detindre els trens en estacions.
Però per què s'ha produït aquesta falla?
És una qüestió que estem investigant ara mateix. Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant d'esbrinar quina ha sigut la raó per a la qual hem quedat sense comandament al centre de control i que no podrem garantir la circulació dels trens amb tota la seguretat.
És incomprensible el que està passant al país després dels dies que portem i, per tant, comencen preguntes que algú ha de respondre. Vam viure una vaga encoberta els últims dies, per exemple, dels maquinistes, i això que hem viscut avui pot ser un sabotatge? Doncs el director de comunicació de DIF en aquest programa deia que no es podien descartar en aquests moments cap opció.
No puc descartar qualsevol opció, perquè estem investigant-ho ara mateix. No descartem res perquè no sabem exactament el que ha passat. Aleshores, no podem descartar res perquè no tenim la informació de què és el que ha passat i perquè exactament el nostre sistema de comandament de la circulació ha caigut.
Per tant, no se sap perquè ha caigut el centre de control, però insistim que ara almenys circulen els trens. Tornem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. A Sants circulen trens, si bé gairebé una desena dels que ho han de fer els pròxims minuts ho faran amb retard. La represa del servei, un cop superades les dues aturades totals des de les 6 del matí per aquesta caiguda del centre de control de DIF, doncs es fa amb moltes dificultats. L'arrencada ja havia de ser complicada, tal com ens la van explicar ahir al vespre. Bé, doncs, després del desconcert d'aquestes primeres dues hores i mitja, l'usuari difícilment pot preveure quina hora arribarà a destí, perquè també pot ser que per causes operatives, per límits de velocitat, perquè té trens al davant, vegi que el seu tren va més lent del normal o s'aturi puntualment. Sigui com sigui, aquí sembla que de moment ha tornat la calma, i a tota l'alta velocitat també dic que hi ha retards des de les limitacions de velocitat que es van posar per l'accident d'Adamus.
I tot això té conseqüències a les carreteres. Txell Garriga, bon dia. Hola, Txell.
Hola, molt bon dia. Ara sí.
Ara sí.
Avui deia que mesura excepcional a la Ronda Dalt de Barcelona en sentit Llobregat. L'Ajuntament ens informa que es tanquen les incorporacions en aquesta via, la Ronda Dalt, recordem, direcció Llobregat, per ajudar a drenar el trànsit. Hi ha cua compacta entre Santa Coloma i Sarrià Sant Gervasi. Serà només, però, en uns 15 minuts, un quart d'hora. De fet, veiem que està començant ara a millorar la circulació ja en aquesta via, però encara amb cua, com dèiem, molt compacta entre Trinitat i ben bé Vall d'Hebron. Congestió també molt intensa aquesta hora cap a Barcelona, sobretot des del costat Besòs, pel nus de la Trinitat, agreujada per la circulació a dins les rondes, des de Llobregat, però també hi ha molta congestió. En principi, no sembla diferent a d'altres dies a aquesta mateixa hora, sobretot per la 2 i la B23, i també cap a Barcelona, retenció ara a la C32, a Sitges. Recordem, però, que les barreres del peatge estan avui aixecades. I també l'altre punt complicat aquesta hora, l'AP7 a Gelida, continua creixent encara la cua, al punt que, recordem, hi ha un sol carril obert per aquest accident del tren de l'R4. Ara hi ha gairebé uns 7 quilòmetres de congestió en sentit sud.
I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tenim molt de vent. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, fortes ventades a tota la meitat sud de Catalunya. Això inclou l'àrea metropolitana de Barcelona, la zona del Garraf Penedès, també el Pla Lleida i totes les comarques de Tarragona, així com també alguns cims del Pirineu. La idea és que bufarà sobretot al matí. A la tarda comença a perdre força. I la nevada, al Pirineu, també ha començat el dia amb neu a totes les valls, amb neu que arribava al prepirineu, però en aquests moments va perdent força i d'aquí poca estona ja tan sols nevarà la Vall d'Aran i zones pròximes de la cara nord. La idea és que a la tarda arribaran més núvols, un ruixadet per les comarques de Ponent, i és que això serà el primer senyal d'un nou front que ens arribarà de cara demà amb algunes precipitacions demà dimarts, sobretot a l'Alt Pirineu, però en aquest cas amb cotes de neu una miqueta més altes.
I a tot això insistim que és perquè la situació que estem vivint, perquè ha caigut dues vegades al centre de control. Un centre de control és un lloc, diguéssim, és l'equivalent a la torre de control de l'aeroport, i no és el primer cop que passa, perquè el 2015 una avaria en aquest centre va paralitzar la circulació de trens entre les 6:25 del matí i les 7:50. Com ha passat ara, s'ha salvat l'AVE perquè té vies pròpies. En parlava el conseller d'aleshores, Santi Vila.
Que ens doni una explicació precisa, no només del que ha passat, sinó de quines mesures es pensen prendre perquè no torni a passar més.
Santi Vila, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Com recorda allò?
Bé, doncs segurament amb el mateix punt d'impotència que històricament els titulars del Departament de Territori han patit, no? Perquè efectivament, com confirma aquesta crisi de nou, doncs quan concorren circumstàncies adverses, pel mal temps, pel que sigui, que són extraordinàries, sobrevingudes, doncs costa moltíssim l'alineació entre els operadors ferroviaris, entre Adif, no? I entre el govern, que en definitiva és el que té la responsabilitat de la planificació i del control.
Que en aquell moment, no sé si també va viure molta tensió entre Renfe, Adif, si la Generalitat sentia certa impotència també a l'hora de prendre decisions, d'apretar, diguéssim, també el servei?
Sí, jo crec que l'autocrítica més gran que hem de fer és que efectivament es repeteixen una mica els guions i els seus protagonistes, no? I de nou ens trobem amb que contínuament pel govern de la Generalitat, com a responsable titular en aquests moments ja, perquè ho té transferit al servei, doncs li costa moltíssim alinear, sobretot Adif. Adif històricament és una companyia que costa molt d'alinear, li costa al propi ministre de Foment de Torn. El ministre de Foment de Torn diu normalment també amb una certa resignació la dificultat de relacionar-se i d'alinear Adif. No? Jo crec que el més paradoxal, i és el que hem de mirar de revisar més críticament, és que passen els anys i això no ho acabem de superar. No?
És un mal endèmic. Moltes vegades també a l'hora de referir-nos als governs anteriors diem per què no es va arreglar aleshores? Amb quins problemes es va trobar vostè com a conseller?
Bé, d'entrada hi ha algunes coses s'ha de dir, i jo crec que ara és un moment terrible, i per això jo em sembla que hi ha un punt d'injust quan es comencen a demanar precipitadament dimissions, perquè en aquell moment identificàvem clarament dos problemes. Un era la falta d'inversió. La falta d'inversió que, a més, quan s'aprovava, no s'executava. Jo crec que això, avui en dia, ningú mínimament informat ho pot seguir denunciant. Això no passa. El famós pla de més de 6.000 milions d'euros que es va anunciar per remuntar el sistema de rodalies a Catalunya està en marxa, està en vigor, i en aquests moments, que ja estem a primers de 2026, més del 50% executat. Amb obres d'infraestructures, això és molt. Per tant, allò que jo denunciava, que denunciaven els qui m'havien precedit i els qui em van succeir, avui, el 2026, no es pot seguir denunciant la falta d'inversions. Això és evident que ha canviat. Després hi ha hagut novetats de que les circumstàncies ara de conjuntura també estan emboirant, o ens estan una mica deixant de posar en valor. I és que reclamàvem el traspàs de competències, també reclamàvem una cosa que aquesta sí que no s'ha aconseguit, que era el traspàs de la infraestructura, de la gestió de la infraestructura. Aquí hi ha reserves, hi ha discussions, això és discutible. Si tu mires ara, jo com ho miro des de la Torre d'Ivori, veig que el tema és molt més complex del que aparentment sembla, no? Perquè, en fi, no vull ara aquí obrir una qüestió tècnica, però caldria distingir entre les línies que senzillament funcionen a dins de Catalunya i les línies que tenen també una vocació de connexió internacional. És a dir, traspassos se n'han fet parcialment i sobretot ha passat una cosa nova, i és que s'ha constituït fa 15 dies una empresa mixta on teòricament hi concorren tot i on teòricament això empoderarà molt més a la Generalitat, perquè quan convoques, quan crides a l'ordre tant els operadors, que Renfe, però si no fos Renfe podria ser qualsevol altre operador, i sobretot Adif, doncs efectivament tinguis instruments fins i tot coercitius per fer-los estar, no? Jo crec que això ha passat. Altra cosa és que això s'ha de desplegar, que el que s'ha acordat en aquests moments i s'ha dut a terme des de fa 15 dies està naixent. Per tant, hi ha un punt precís que ens hi hauríem de pensar tots una mica, si quan estàs arbitrant solucions i just estan arrencant aquestes solucions, encara exigeixes dimissions pel que has heredat, per dir-ho així. Dius, bueno, prou pena tinc d'haver heredat el desastre que he heredat.
Sí, sí. I sobre aquestes hipòtesis de la força que tenen els maquinistes o d'algú que malpensen que això pot ser un sabotatge, vostè en aquell moment també era malpensat, diguéssim, o és una opció que descartaria també davant del que estem veient?
Jo no tinc informació suficient per ni confirmar ni descartar. El que sí sé que històricament els partits polítics, i especialment els partits polítics d'extrema dreta, han tingut molt d'interès en instrumentalitzar els maquinistes. Especialment a Catalunya, un país on el tema de la gestió de Rodalies sempre ha tingut una connotació molt política. Jo recordo els anys en què jo estava activament en política i a l'administració, que un dels drames que tenien els operadors ferroviaris és que no els hi volien venir a treballar a Catalunya, alguns maquinistes, perquè sabíem que una crisi de ferroviària a Madrid era una crisi de trens, i una crisi ferroviària a Catalunya era una crisi política, no? I, per tant, això agafava una escalada i una espiral molt gran. En compte, jo crec que el govern d'Espanya, en aquest cas, i a Catalunya, evidentment, faran molt bé d'estar atents i sensibles a les reivindicacions dels maquinistes. Molt bé. Però jo crec que els maquinistes, que com ningú, segur, s'estimen la seva companyia i s'estimen el sector ferroviari, doncs tampoc s'han de deixar a instrumentalitzar, a manipular en cap moment per interessos partidistes, que és obvi, que és públic i que se'n pot fer la traçabilitat, que tenen una influència, en la meva opinió política, excessiva en algunes de les decisions que es prenen.
És Santi Vila, exconseller de Territori. Gràcies per acompanyar-nos i una abraçada, Santi.
Un plaer, sempre que us convingui.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
No s'han dit res encara, eh?
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, desnivells aptes per als jugadors de bàsquet era per als. Avui dilluns, un Enigmàrius musical. Part costosa d'un disc de vinil, de quatre lletres. Part costosa d'un disc de vinil, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Tio,
Te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe...
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen.
Ara només a Carglass per la reparació o substitució del parabrisa et regalem un inflador Casals.
Carglass canvia. Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 7 de febrer. Consulta bases i condicions a Carglass Ponés.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles del lloc pel Feng Shui. Pots parar.
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot Ponés.
Peugeot.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era... un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passa un minut a 3:15, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio en aquest especial que estem fent, seguint el que està passant al país, amb David Madí, empresari. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Pau Llong, economista, que no ha pogut agafar el tren. Pau, bon dia. Com
bon
estàs?
Dia. Bon dia.
Des de casa, espero que estiguis bé i espero que el cafè sigui més bo que el de la ràdio.
Segur que sí.
Montserrat Nebrera, advocada, bon dia.
Què tal?
I
bueno, més que advocada, ja ho saps.
Sí, sí, professora sí. De dret institucional. És que avui no hem tingut temps a posar bé el càrrec. I Afra Blanco, sindicalista. Bon dia, Afra, bon dia. Bueno, tenim molts problemes. D'entrada a les carreteres. Txell Garriga, què està passant?
Molt bon dia de nou. Doncs ara mateix tornen a estar obertes totes les entrades, les incorporacions a la Ronda d'Alt de Barcelona en sentit Llobregat. Recordem que s'havia tallat com a mesura excepcional durant uns minuts, un quart d'hora més o menys, per ajudar a drenar la cua compacta que s'hi havia acumulat ben bé entre el Nus de Trinitat i Sarrià. Ara, doncs, torna a estar oberta, encara però circulació, molta congestió, molt intensa, entre Santa Coloma i Horta. A partir d'allà millora i es torna a congestionar entre Vallcarca i Pedralbes. També el punt d'entrada des de la C-16 cap a Via Augusta. I congestió encara molt intensa a aquesta hora, sobretot cap a Barcelona des del costat Besòs, agreujada per aquesta circulació a dins les rondes, a la Ronda Litoral també, ben bé fins la Barceloneta. I des del Llobregat també hi ha molta congestió, però en principi no sembla diferent a d'altres dies a aquesta hora, sobretot, disculpeu, per l'A2 i la B23, però hem de dir que de moment no ens consten incidències en aquestes vies. També cap a Barcelona, retenció a la C32 a Sitges, recordem, però, que les barreres del viatge estan avui obertes. I l'altre punt molt complicat a aquesta hora, l'AP7 ja Lida. Continua creixent la cua que comença ara a Martorell. Recordem que és en el punt que hi ha un sol carril obert per l'accident del tren de l'R4, que hi ha gairebé uns 7 quilòmetres de congestió en sentit sud.
I a tot això vaig actualitzant el Mundo i el País per veure si ens informen del caos que hi ha a la segona ciutat més important de l'Estat, però no apareix, Estic buscant, però no... Una entrevista d'Isabel Díaz Ayuso al Mundo, parlen de Puente y Adif, però parlen sobre el que va passar, en aquest cas, a Còrdoba, al Damut, però em costa veure-ho que no sigui notícia portada en aquests dos principals diaris. Un matí de caos avui a Rodalies. Ara en parlarem. La represa del servei ha estat un embolic. Trens, ara sí, trens, ara no. I ara mateix estem en un punt en què sí que n'hi ha de trens. Si més no, alguns. Estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Trens ara sí. Alguns, com ja s'havia dit des de la represa del servei abans que passés tota aquesta tragicomèdia que hem viscut durant una hora i mitja, ben bé. Però sí, sobretot R1, R2, R4 són els que ja es van dir que es prioritzarien perquè són els que porten més volum de viatgers. En principi, si tot va com ha d'anar, que diria aquell, doncs el 80% dels usuaris de Rodalies haurien de tenir tren. El que passa que amb tot el que ha passat avui, amb els 5 canvis d'escenaris diferents, els retards són importants i els trens passaran quan puguin. Ara estem aquí a Sants pendents d'una nova compareixença del portaveu de Renfe, Antonio Carmona, que actualitzarà la situació del trànsit ferroviari a Rodalies.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè Albert Dalmau demana la compareixença com a president en funcions al Parlament de Catalunya. Serà abans de la sessió de control de dimecres. Això serà al Parlament de Catalunya. Davant la situació que estem vivint i que estem explicant en directe des de primera hora del matí. Ara hi ha trens, ara no hi ha trens. Diu Joan Garcia que ara sí, que hi ha trens. A veure com funciona l'R1, la principal línia del país, de Rodalies, que la que té més usuaris. Anem a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara sí, de moment. Ara sí que funcionen. Recordem, però, que Arenys avui és punt de sortida i també punt d'arribada perquè, com a màxim, en aquesta línia es pot viatjar en tren quan hi ha fins a Arenys de Mar. A partir d'Arenys de Mar cap al nord, és a dir, les estacions de Llavaneres, de Canet, Calella, Pineda, Santa Susana, cap amunt, totes aquestes no hi ha en aquesta via única que tenim aquí ja. Sabeu que és via única aquest tram. Doncs els trens no poden circular i s'ha de fer el transport per carretera. Us he de dir que els autobusos de Moventis passen contínuament, és a dir, que la gent que va cap al nord, hi hagi o no hi hagi tren, que en aquest cas cap al nord no n'hi ha, doncs no té problema de desplaçament perquè aquests autobusos fan el trajecte per la carretera nacional i s'aturen a cadascun dels municipis per on passa. De moment, tren sí.
Tren sí, doncs, a la R1. Anem ara, en aquest cas, a la R2. Anem cap al Baix Llobregat. Viladecans, David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs per aquí va passant algun tren de manera imprevisible i sense complir els horaris. Quan faltaven 5 minuts per 8:45, n'ha passat l'últim en direcció Barcelona. Acte seguit, Megafonia ha anunciat que passaria un altre tren sense parades i demanava als passatgers que no s'atencessin a les vies per seguretat. Després, un altre avís d'un altre tren que circulava sense passatgers i sense parades. Ara mateix hi ha pocs usuaris aquí a les andanes de Rodalies. En compto una dotzena en direcció Barcelona i 2 passatgers en direcció Sant Vicenç de Calders. Els usuaris estan desconcertats, no acaben de veure clar si el servei està operatiu o no i temen que quedi interromput una altra vegada.
I encara més al sud del país. Som també avui a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí també trens, sí, però uns horaris que no, ningú pot veure quan arribaran ni quan arribaran també a destí. Per exemple, acaba d'arribar un regional procedent de Barcelona en destinació a Tortosa amb 2 hores sobre l'horari habitual. Us podeu imaginar, doncs, que els trens van quan volen. Pocs usuaris resignats a agafar el tren que poden i quan poden, perquè tots, com dèiem, van fora d'horari i surten una mica en funció de quan arriben, si troben oberta la circulació.
Perdona, Manel, tallo també, perquè és que està compareixent el portaveu de Renfe, ara mateix, Antonio Carmona. Ara tornaré tu, un moment. Joan.
Sí, ara començarà. S'estan acabant de col·locar els càmeres. Ho sentim.
Aquest matí s'han produït una sèrie d'incidències que han afectat el centre de control de trànsit d'Adif a l'estació de França, que això ha provocat alteracions al servei. S'havia iniciat aquest servei a la reprogramació prevista, però aquestes incidències que han afectat el centre de control entre les 6:30 i les 7 i les 7:15 i les 7:38 han fet que s'hagi alterat la programació prevista. El que hem de fer, i fem, és demanar disculpes als viatgers que confien en el nostre servei, que s'ha fet tot l'esforç per part de DIF en estabilitzar la situació a l'estació de França per poder garantir aquesta circulació, per part de Renfe el treball de tots els equips per poder donar un servei encara que restringit de mobilitat als ciutadans que volen utilitzar Rodalies de Catalunya i un esforç immens en el que és la informació de cara als viatgers. I aprofitem per agrair la vostra tasca que ens ajuda a fer arribar o informació actualitzada de l'estat del servei a tots els vostres oients i telespectadors.
El sistema ha caigut en dues ocasions, no?, aquesta primera hora. Ara confiem que això ja està solucionat.
Confiem és la paraula, sí, sí.
El sistema i per evitar que es pugui tornar a produir. I nosaltres, amb la capacitat restringida que dona aquest tipus d'incidències, poder garantir aquesta mobilitat amb un servei que de forma gradual i progressiva es pugui anar recuperant. Això els tècnics d'ADIF van determinar les causes, la prioritat ha estat...
Bueno, que ja sabem que no dirà res més, doncs ja està. Manel Sastre, ens deies?
Sí, sí, deia que aquí els trens van arribar quan molt fora d'horari. Ara mateix està previst que arribi en direcció a Barcelona, que porta més d'una hora de retard. És a dir, que la gent agafa el primer tren que pot en funció del destí que té. Hem vist sortir alguns R2, pocs, però, i un R4 sense dormir de noia. Es mantenen també els autobusos alternatius en aquesta R4, malgrat que hi ha algun tren. I trens també mig buits i amb usuaris que tenen la paciència al límit, perquè hem parlat amb alguns estudiants que s'han perdut exàmens que havien de fet, d'altres que amb el caos de primera hora i veient que ara anaven, després no anaven, després tornaven a anar, han decidit rendir-se, tornar cap a casa seva per fer teletreball o bé buscar alternatius. Aquesta és la fotografia de tot el matí, d'un matí de caos que la gent entoma com pot.
Gràcies, Manel, des de Sant Vicenç de Calders. I anem també a la Catalunya Central, concretament a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Aquí directament no hi ha trens ni se n'esperen, tot i que per megafonia s'anunciï que s'ha reprès el servei. Resignació, on sembla una estació fantasma, sense ningú a dins, buida, absolutament, està morta d'activitat, podríem dir. L'únic operatiu, això sí, són els busos de Renfe cap a Terrassa Nord, que van plens, hi ha certes cues, i cap a Cervera, amb parades intermitges. I allà la gent s'ha doncs d'espavilar un cop arriben de Terrassa Nord, si han d'anar a Barcelona, Sabadell, etc. Ara, això sí, les pantalles estan informant correctament d'aquest servei alternatiu per carretera.
A Girona, també pendents dels trens, a la demarcació hi ha en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí a Girona, a l'exterior, les andanes que estaven amb força gent fins fa ben poca estona, però en un moment la realitat és que n'han passat dos de trens, un de Rodalies i un de mitja distància en direcció a Barcelona. I hem parlat amb alguns usuaris que han preguntat a taquilla per la gratuïtat del trajecte i li han dit que no, que havia de comprar bitllet. Per tant, una usuària, per exemple, ens ha dit que ha hagut de pagar 23 euros per el bitllet d'anada i tornada per anar avui de Girona a Barcelona. Pels que fa als trens que van cap al nord, cap a Figueres, els que havien de sortir a un quart de 8 i un quart de 9 del matí, encara no han passat. Aquesta és la situació una mica amb tranquil·litat, amb trens que circulen de moment cap a Barcelona. N'han sortit 4 aquest matí, aquí a l'estació de Girona.
I anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquí els Rodalies i regionals podem dir que funcionen relativament bé fins a Cervera i fins a Vinaixa, les Garrigues. Recordem que moren en aquestes dues poblacions i allà s'ha d'agafar bus per continuar el trajecte. El focus el tenim ara als avant gratuïts de reforç entre Lleida, Tarragona, Barcelona. Se n'han previst 4, 2 en cada sentit. El primer havia de sortir a les 7:25 i aquesta hora encara la tenim aquí davant nostra a les vies del tren. Per tant, acumula una hora i mitja de retard i encara no ha sortit. La situació també és curiosa perquè, clar, poques persones sabien que tenien aquesta alternativa, es va dir ahir al vespre, i han pujat una quinzena de viatgers en un tren de 12 vagons. Poden triar entre 12 vagons, per tant, un tren llarguíssim que anirà pràcticament buit i que si els horaris no respecten, doncs com a alternativa de reforç per anar a Barcelona serà una mica dubtosa.
I pendents també d'aquesta reunió de seguiment que es fa a la Conselleria de Territori. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia, són 25 persones que participen en aquesta reunió força àmplia avui. Està liderada pels consellers Albert Dalmau i Sílvia Paneque, a qui hem vist a l'inici, hem posat seriós després d'aquesta mala arrencada del servei. Avui participa presencialment per primera vegada el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que fins ara ho feia telemàticament per part de DIF i és el delegat a Catalunya.
Albert Dalmau, que acaba de piular també a Twitter. Sílvia Solanes.
Una piulada diu: exigim solucions immediates a DIF i Renfe. Seguim amb preocupació des de primera hora i minut a minut la situació a la xarxa de Rodalies. Ho fa repiulant un tuit del govern de la Generalitat que diu que estan reforçant el servei d'autobusos interurbans a banda del pla alternatiu de Renfe, que ja han publicat l'ordre de teletreball per avui i que aquest matí reuniran amb agents socials i econòmics.
Un Albert Dalmau que ha demanat ja la seva compareixença com a president en funcions al Parlament dimecres abans de la sessió de control. Sé que teniu moltes ganes de parlar, ara us deixo parlar. Però abans, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Quina és l'última hora sobre els treballs que s'estan fent per restablir la circulació a la P7?
Bé, el carril està obert, funciona bé com a carril, però és evident que una autopista de tres carrils, deixar-li un carril, no té tota la capacitat que necessitaria. En aquests moments tenim 7 quilòmetres de retenció aquí. Fins ara els temps de demora que anàvem controlant voltaven els 9-10 minuts, el temps de demora, però ara ja la congestió és una mica més compacta i, per tant, és recomanable, i això ho fem i ho diem des de primera hora del matí, és recomanable l'alternativa A2-C15, seguir per l'A2 a Martorell i anar a buscar la C15 per baixar a Vilafranca. És aquesta la recomanació que fem, perquè en aquests moments la congestió s'està fent més compacta. Però també estem donant l'alternativa de la C32, que és de franc. La C32 encara és de franc, i estem donant aquesta alternativa des del Vallès, per tothom que baixi per l'AP7 vulgui i pugui anar a buscar la C32.
Clar, estem parlant que hi ha un volum més de... Tenen calculat, diguéssim, el volum de cotxes que hi ha de més avui, en un dia normal com dilluns?
Nosaltres, per dir-ho així, tenim informació de tot l'anell, metropolità, sota un seguit d'estacions a 10 quilòmetres de la ciutat, de Barcelona, que ens donen la informació del trànsit. Estem amb un 2% més. Ara, això no vol dir que no hi hagin corredors de mobilitat més pressionats. El del Maresme està pressionat. Té congestions que són més habituals d'un diumenge a la tarda quan retorna la gent,